cada dia, de dilluns a divendres, de 7:45 a 8:45 del vespre, Pericos Online Ràdio. Un programa Pericos 100% presentat per un 100% perico, Francesc Via. Cada dia, de dilluns a divendres, de 7:45 a 8:45 del vespre, a Ràdio Estel. Un programa patrocinat per LB Apuestas Punès, amb la col·laboració d'Estrella Damm, Fosprint Plus i Fosprint Esport de Sòria Natural i Carretilles TR.
Saps que hi ha una altra manera de fer salut? Descobreix la consulta del doctor Miquel Pros. Vetllem per la teva salut i la de tota la teva família de forma natural. Una medicina respectuosa amb la persona, escoltant les teves necessitats. Pautes alimentàries, medicació natural, ventoses, ozonoteràpia, homeopatia, un gran equip de terapeutes al teu servei. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, Muntaner 551, telèfon 93 212 1504 i a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro. Al Centre de Dia de la Fundació Roca i Pi tenim molts protagonistes, perquè treballem només per afavorir la recuperació i l'autonomia de les persones grans i les seves famílies, perquè som una alternativa a l'internament residencial, ja sigui temporal o permanent. Descobreix-nos. Centre de Dia de la Fundació Roca i Pi. www.rocaipi.cat i 93 399 4602. Fundació Roca i Pi. Al costat de tothom.
Ràdio Estel.
Zona Mixta, amb David Casany i Marc Vila.
Caballo pasó por su buen caminera, borracha y dinamitera, teniendo de marrón la roja sangre de su puro corazón.
Quins serris i todes, no m'hi dic in Zona Mixta, un Zona Mixta més asturiana que nunca. És un dia especial, la veritat, perquè, si ho dicen algunos, empieza nueva etapa en Barcelona. Empieza, dicen, era Luis Enrique. Como siempre en este programa, me dicen, me piden que cuando hay grandes ocasiones, actos del club o importantes decisiones, pues que de mi opinión no. Pues bien, clarísimamente pienso que Barça ha fichado a quien no ha podido fichar. Porque ahora, ni de quién es el banquete del Barça. Hablo de entrenadores de nivel, claro está. Porque entrenadores normales, seguro que dirían siempre que sí. Y eso lo con lo que se cobra. Que es 20 veces más que cuando yo era el mejor entrenador del mundo. En fin, nuevo míster en Barça. Míster con carácter. Míster que grita. Míster que motiva jugadores. Pero yo creo, sinceramente, que Luis Enrique no es clave perfecta para levantar Barça de inmediato, ¿no? Creo que no es tan importante el entrenador como si las jugadoras o los que mandan arriba. Que al fin y al cabo son los que deciden si subir Sarreta desapareciera del campo y del mapa, seguramente Barcelona iría mucho mejor. Pero bueno, con este palo de chupes chupes en el club, pues a tragar. Veremos qué se puede fichar, pero esperemos que este nuevo Barça no sea un auténtico fabado asturiano. Sea como sea, como socio culé que soy, deseo el mejor del mundo a este asturiano de puro cepo. Y en momento dado, pues Luis Enrique, sales de frutas, chico. Fuerza, lucha y al ataque, Iron Man.
Escrito negro carbón en el mapa de un tesoro.
No, my only goal.
Zona Mixta, amb Marc Vila i David Casany.
Què tal? Molt bona tarda. 2:07 del migdia. Continua la presentació de Luis Enrique. Gairebé més d'una hora de rellotge ja porta el tècnic asturià al costat de Josep Maria Bartomeu i Andoni Zubizarreta compareixent a l'Auditori 1899 a l'Estadi Blaugrana. És una roda de premsa que està deixant grans titulars. Després els repassarem. Però jo ara vull començar parlant d'un altre nom. Per mi, el millor de la història, del Barça i del futbol, de Leo Messi. Durant molts anys, la relació de Messi amb el Barça havia estat modèlica, excepcional, sense polèmiques ni sorpreses desagradables. L'argentí ha estat, fins ara, l'excepció que confirma la regla, un jugador que brillava al camp i que no creava problemes fora d'ell. La veritat és que aquest comportament doncs, es mereix elogis després dels embolics i escàndols viscuts amb homes com Maradona, Schuster i Figo, per citar-ne només tres mals exemples d'aquestes relacions. No obstant això, en aquesta última temporada i coincidint també amb el pitjor rendiment del jugador argentí, s'han produït alguns gestos que han posat en dubte aquesta bona relació. Un refredament, diguem-ho així, a causa de la demora que ha patit la millora del contracte pendent. Ara que està tot solucionat, convindria, doncs, que respectessin les formes per evitar polèmiques que puguin distreure el club, els jugadors i també els aficionats. Deixeu-me que us digui que el gran secret perquè el Barça ho torni a guanyar tot no és Luis Enrique ni tampoc una renovació al vestidor. El secret és recuperar la millor versió de Leo Messi. Sense l'argentí endollat, motivat i en plena plenitud física, doncs serà molt difícil que el Barça pugui competir amb els grans clubs europeus a la Champions i amb el Madrid i amb l'Atlético a la Lliga. La gent blaugrana té la sensació que aquesta temporada a Messi li ha passat alguna cosa que ha afectat el seu rendiment, però no se sap exactament què. Si els problemes d'Hisenda, que si s'estava doncs, enfadat amb la directiva per aquesta millora contractual, que si la lesió fins i tot també ha tingut un pes molt important, segur que tot hi té a veure, però no deixa de ser sorprenent que ni tan sols amb l'oportunitat de guanyar la Lliga hagués aparegut. El seu estat de forma i d'ànim ara mateix és molt baix. Que hi ha alguna cosa que no acaba de funcionar també es fa evident amb el comunicat que abans d'ahir el propi Leo Messi va publicar en una xarxa social. Com pot ser que tot just minuts després de signar el seu nou contracte deixi una porta oberta a buscar una sortida del club si no rep l'estima del barcelonisme? Van ser 4 xiulets, 4 en l'últim partit contra l'Atlético, el dia que es va perdre la Lliga, no ho oblidem. Són suficient motiu, però, per pensar que ja no el volen ni l'estimen? Tot plegat, una mica exagerat, segons el meu punt de vista, perquè no fa pas gaire, va marxar a casa feliç perquè el públic havia corejat el seu nom en el partit contra l'Atlético de Bilbao tot just després, tampoc ho vull oblidar, de perdre la final de Copa del Rei contra el Real Madrid. Una cita en què, precisament, l'argentí també va estar desaparegut. El nou projecte esportiu del Barça ha de girar al voltant de la figura de Messi. Això poca gent s'atreveix a discutir-ho. Luis Enrique ara té a les seves mans la gran responsabilitat de recuperar la millor versió de l'argentí, perquè si això ho aconsegueix, si això és capaç de realitzar-ho, Luis Enrique serà el seu millor punt de partida per iniciar amb bon peu el projecte com a entrenador del Barça. Si Leo torna a ser feliç al terreny de joc, tot i tot serà més fàcil i els èxits més factibles.
Bé, jo començaré parlant del que ja fa uns dies vaig parlar. Fa una setmana, de fet, ja vaig criticar-la i ara la millor crítica possiblement sigui la decisió que ahir va prendre l'Espanyol. Parlo de la Copa Catalunya. Mentre avui totes les mirades estan centrades en aquesta presentació que encara dura de Luis Enrique i en les possibles incorporacions per l'any vinent, a la nit una delegació del Barça B i juvenils blaugranes es disposarà a lluitar per una copa que no té cap mena d'al·licient si es disputa en aquestes condicions. Avui l'al·licient tranquil·lament podria haver estat veure, per exemple, a Capdevila jugant el seu últim partit com a blanquiblau o veure Aguirre i el Tata dirigint per darrer cop a Espanyol i Barça respectivament. També podria haver estat al·licient veure d'altres jugadors dels quals molts pensen que ja no seguiran l'any vinent en els seus equips. I què recoi, al·licient en si hagués estat veure un Barça-Espanyol en tota regla. Un derbi que gaudeix d'una rivalitat eterna i històrica, una rivalitat que li permet sempre gaudir de molts factors emocionants durant l'esdevenir del partit. Ara ja està, ara ja s'ha fet i aquesta nit serem ben pocs els friquis que per curiositat posarem la televisió per veure com és aquest derbi de filials. D'altra banda, ja dic que per friquis, també és cert que hi ha aquest al·licient de viure un derbi de filials oficial, cosa que ja feia molt de temps que no passava. Però el pitjor no serà el fet de que siguem pocs els qui seguim aquest partit. El pitjor serà veure com a Montilivi no s'arriba ni a un quart d'entrada. Un autèntic fracàs. Perquè al cap i a la fi la imatge, en tot, ho acaba sent tot. I aquesta nit la imatge serà la d'un derbi de filials disputant-se gairebé a porta tancada. I sense que cap dels dos tingui en ment que aquesta copa dona prestigi i que, per tant, cal deixar-se la pell per emportar-se-la a casa. En fi, que és una vergonya que la nostra copa, la Copa Catalunya, torni a tenir aquest escenari d'avui. Aplaudeixo la decisió de l'Espanyol i sóc crític amb el Barça. Crec que podrien haver fet un esforç i que alguns jugadors que no seran al Mundial poguessin disputar avui alguns minuts a Montilivi. I Pachulo Chulo, com diuen alguns, ni Pirulo, i a l'Espanyol, que marxaran més tard de vacances per aquesta Copa, no traguen anar amb el primer equip per jugar contra un filial. No perquè pensin que podrien perdre, amb tots els respectes, podria passar, sinó perquè és una falta de respecte. Però no només per part del Barça, sinó que per part de la Federació Catalana de Futbol. Una federació que no mou fitxa, que sembla que no tingui recursos per pensar en una alternativa, diuen de fer dues copes Catalunya, la territorial i la dels dos grans. Això és, amb perdó de l'expressió castellanitzada, una autèntica xapuza. Amics Subies, us equivoqueu, sé que no és fàcil, ja ho vaig dir en l'altre editorial, però us equivoqueu. Doneu-li el coco i trobeu de nou, us ho demano, una solució. Una solució per no faltar el respecte a cap dels clubs catalans que es deixa la pell durant aquesta competició i que veu com avui, dia de la gran final, no hi seran ni un equip ni l'altre. Vaja, com si avui no jugués ningú.
Posa't al dia de tota l'actualitat esportiva amb el Zona Mixta. Avui, el Zona Mixta.
Què tal? Molt bona tarda. Tot just ara acaba d'acabar aquesta compareixença de premsa en l'acte de presentació de Luis Enrique Martínez, el nou tècnic del Futbol Club Barcelona. Comencem, però, ja amb aquest sumari avui dimecres, dia 21 de maig, i per no trencar amb la tradició, també començarem una nova edició del Zona Mixta, repassant els titulars més destacats del dia.
Tot seguit, i com ja és habitual, coneixerem quin és precisament el tema d'aquest dia d'avui, d'aquest dimecres, de què es parla a taula avui amb aquesta Copa Catalunya i la presentació del Lucho de Luis Enrique.
Tot seguit connectarem amb en Francesc Via per conèixer l'última hora de l'Espanyol i també us aproparem l'actualitat més immediata del Barça de la mà d'en David Serra.
I cap a dos quarts de tres del migdia, temps de tertúlia. A veure si arriben els nostres tertulians, perquè els tenim en aquesta roda de premsa de Luis Enrique, que ara deia el Marc que ha finalitzat, i estaven presents Víctor Malo, redactor del diari Gol, Rafa Riverso de Tutosport i el Catenaccio Punès, i segur que n'estava molt pendent Julio Martínez, periodista gallec, precisament d'allà ve Luis Enrique, del Celta, i especialitzat en ciclisme, això sí, és de sang molt merengue.
Doncs sí, tindrem la tertúlia, com bé dius, a les 2:30, una mica més, com sempre, i ja quan acabi aquesta tertúlia, per acabar el programa, també repassarem l'agenda del dia amb aquells esdeveniments que encara hi ha pendents en aquest dimarts, en aquest dimecres, perdoneu, dia 21 de maig. Ara sí, va, comencem.
Els titulars.
Luis Enrique ja ha estat presentat com a nou tècnic del Futbol Club Barcelona, ara ho dèiem, i pel tècnic asturià, avui és un dia especial, avui comença un nou Barça.
Hoy para mí es un día muy ilusionante, es un día muy especial, es un día en el que creo que empezamos a construir un nuevo Barça, un Barça que pueda ilusionar, un nuevo Barça que recoja de nuevo todos los intereses y que consiga todos los resultados que buscamos. Hoy es un día muy especial porque ya me habían dicho cuando me marché del Barça B que era un hasta luego y que en breve podría estar por aquí. Han cumplido su palabra a pesar de la dificultad que yo sabía que tenía ese mensaje. Pero para mí hoy es un día que se cumple todo lo que puede aspirar un entrenador.
Aquestes eren les paraules de Luis Enrique durant la seva presentació. Escoltarem el més destacat del seu discurs a l'Espai Connexió Blaugrana amb el nostre company David Serra.
Abans d'aquesta presentació, el nou entrenador barcelonista ha signat el seu contracte a la llotja del Camp Nou i posteriorment ha realitzat una sessió fotogràfica sobre la gespa del seu nou estadi.
Un Luis Enrique que durant aquests propers dies treballarà per confeccionar la plantilla blaugrana de la propera temporada.
El nou entrenador del Barça ja té la mirada posada, sobretot en la posició del central. Sonen a dia d'avui en gairebé tots els mitjans de comunicació els noms de Miranda, Company, Laporte, David Luiz, Marquinhos i Medi Benatia de la Roma. Fins i tot sona Javi Martínez.
A tot això, avui la Gazzetta dello Sport afirma que Barça i Juventus estarien a prop de realitzar un intercanvi de jugadors. En aquest cas, Llorente acabaria de blaugrana i Alexis, desig express de Conte, acabaria vestint de bianconero.
Ja per últim, en clau culer, afegirem que ahir a la nit Nike donava a conèixer de manera oficial la nova equipació del Futbol Club Barcelona per la temporada 2014-2015.
Una samarreta amb franges blaugranes més amples i on la senyera per primer cop apareix en la part frontal de l'equipació.
A tot això hem de dir que avui, a 3:15 de la nit, Barça i Espanyol s'enfronten a Montilivi en la final de la Copa Catalunya.
El partit, però, no comptarà amb la presència de les seves primeres plantilles, i és que tant blaugranes com blanc i blau s'hi presentaran amb els seus respectius filials.
Recordem que ahir l'Espanyol prenia precisament la decisió de no presentar-se amb el seu primer equip per denunciar el maltracte que està patint aquesta competició.
Una primera plantilla espanyolista que aquest mateix matí ha realitzat la seva darrera sessió d'entrenament de la temporada i que, per tant, podem dir que ja està a hores d'ara de vacances.
Aquest últim entrenament a les ordres de Javier Aguirre ha finalitzat amb un pica-pica entre els jugadors blanc i blaus per acomiadar aquest curs.
En sabrem més detalls de tot plegat a l'espai Connexió Blanc i Blava amb el nostre company de Pericos Online, Francesc Via.
I de la informació Blanc i Blava anem a seguir parlant de la darrera hora sobre la final de la Champions d'aquest proper dissabte.
Per part de l'Atlético de Madrid apuntem que Diego Costa no ha tirat la tovallola i apurarà les últimes opcions per poder estar disputant minuts a Lisboa.
El jugador matalasser s'ha desplaçat a Belgrat en busca del miracle. Allà, acompanyat d'un fisio de l'Atlético, visitarà la doctora Marijana Kovacevic, especialista en curacions ràpides de lesions musculars.
Aquesta doctora assegura retallar els períodes de recuperació fins a la meitat i tracta amb centenars de jugadors, molts d'ells professionals.
Pel que fa al Real Madrid, en el conjunt blanc respiren més tranquils després d'escoltar les declaracions en el dia d'ahir de Cristiano Ronaldo.
En el mundo, en Europa, muchos jugadores se han lesionado, jugadores importantes también, por eso se puede pasar, pero lo más importante que, como ha dicho antes, ha tenido buenas sensaciones hoy, i sábado estaré en mejor nivel.
Així doncs, sabent que CR7 segur que hi serà, els únics dubtes a 4 dies per disputar-se la final són Benzema i Pepe. Ahir, Ancelotti deia que apuraran fins al darrer instant per intentar recuperar a tots dos jugadors.
I tancarem avui la plana futbolística apuntant que el Mallorca, equip de la Lliga Adelante i que lluita per no descendir a la segona B, ahir destituïa el tècnic català Lluís Carreras. Javier Olaizola serà l'entrenador encarregat d'intentar evitar el descens en aquestes darreres jornades.
I ja parlem d'NBA. En aquest cas dels Miami Heat, que empataven la final de la conferència, és en imposar-se el segon partit als Indiana Pacers, 83-87.
LeBron James amb 22 punts i Dwayne Wade amb 23 han estat clau en el triomf de l'equip de Florida, que posa al seu favor el factor pista.
D'altra banda, els Cleveland Cavaliers seran el primer equip a escollir jugador en el draft de l'NBA, que se celebrarà el proper 26 de juny.
El segon torn correspondrà als Milwaukee Bucks, el pitjor equip de la Lliga regular, i els Philadelphia Sixers seran els tercers a triar.
En ciclisme, Nasser Bouhanni guanyava l'esprint, la desena etapa del Giro, amb un recorregut de 173 quilòmetres entre Mòdena i Salso Maggiore. La victòria suposava la tercera consecutiva del francès en aquesta edició de la cursa italiana.
Cadel Evans, per la seva part, mantenia el liderat d'una classificació general que no registrava canvis en les primeres posicions.
En waterpolo, l'Atlètic Barceloneta té aquest vespre a la piscina del Club Natació Terrassa l'oportunitat de proclamar-se campió de la divisió d'honor masculina de waterpolo.
L'equip mariner ha guanyat les últimes 8 lligues i té a la seva mà continuar amb el domini absolut de la competició.
I finalment, l'atleta sud-africà Oster Pistorius serà sotmès a examen en un hospital psiquiàtric durant un mes.
L'objectiu d'aquest examen és establir si un suposat trastorn d'ansietat va influir en el seu comportament la nit en què va matar trets a la seva nòvia.
Cada dia de 2 a 3 del migdia sintonitza Zona Mixta amb David Casany i Marc Vila. A taula.
Vinga, va, ja som a taula i, com dèiem, avui toca parlar d'aquesta presentació de Luis Enrique, i de la Copa Catalunya. Per tant, avui a taula, què et semblaria? Una mica de pa amb tomàquet per la Copa Catalunya i una fabada.
Doncs mira, m'agrada, eh? Una molt bona combinació, i tant que sí. Bé, en primer lloc, anem amb aquesta fabada, David, perquè parlem d'aquesta presentació de Luis Enrique. Què us sembla? Us il·lusiona la tornada de Lucho Isbach a Can Barça?
Què us ha semblat el seu discurs? Segur que molts n'estàveu pendents en aquesta darrera hora.
Creieu que farà una revolució al vestidor? Ens ha deixat molts titulars, eh? I molts d'ells força interessants.
I tant. I d'altra banda, avui també doncs, es parla de la final de la Copa Catalunya. Podria ser, de fet, el primer partit per Luis Enrique com a entrenador del Barça, però no serà així, eh? No. Perquè la disputen els filials de Barça i Espanyol. La pregunta que us fem també és: s'està desprestigiant aquesta competició?
Doncs sí, aquesta és una de les preguntes que giren entorn d'aquesta competició dia d'avui, i d'altra banda també es planteja doncs, què hauria de fer la Federació Catalana per fer més atractiva aquesta competició.
Clar, des del nostre punt de vista és molt fàcil, i jo ja ho reconec, criticar aquest format. És molt difícil per la federació, també és cert, trobar doncs, algun ingredient que faci que tots dos clubs, tant Barça i Espanyol, la disputin al 100%. Però segur que donant-li al coco, algun dia trobaran una solució, i esperem que sigui aviat. Com sempre, esperem les vostres respostes al Facebook i Twitter del programa.
Doncs sí, fem una petita pausa i tornem ja amb l'última hora de l'Espanyol. Avui amb Sergio García com a protagonista i també amb l'última hora del Futbol Club Barcelona. Luis Enrique és l'home d'avui. Fins ara.
Digues la teva a facebook.com/FMZonaMixta o al Twitter @ZonaMixtaFM.
Cada dia, de dilluns a divendres, de 8:45 a 9:00 del vespre, Pericos Online Ràdio. Un programa Perico 100% presentat per un 100% perico, Francesc Via. Cada dia, de dilluns a divendres, de 8:45 a 9:00 del vespre, a Ràdio Estel. Un programa patrocinat per LB Apuestas Punès, amb la col·laboració d'Estrella Damm, Fosprint Plus i Fosprint Sport de Sòria Natural i Carretillas TR.
¿Que por qué apuesto siempre en goldenpark.es? Muy fácil. Es una casa de apuestas de aquí. Tiene todos los deportes. Es muy fácil hacer apuestas. Hacen promociones cada semana. Y si tienes alguna duda, te contestan al momento. Goldenpark.es. Regístrate ahora y consigue tu bono de bienvenida de 50 euros para jugar. Consulta las condiciones en nuestra web. Goldenpark.es. Deportes, casino, bingo, póker. La suerte te sonríe.
Este mensaje va dirigido a todas aquellas personas que notan que están perdiendo cabello. VR6 aporta los nutrientes que necesita el cabello para frenar su caída y conseguir que sea más fuerte y vivo. Descubra VR6 Definitive Hair y compruebe por qué en tan solo 6 meses se ha convertido en el producto líder del mercado para mantener la salud capilar. Miles de personas no pueden estar equivocadas. Cómprelo en www.vr6definitive.com o en parafarmacias del Corte Inglés. VR6 Definitive Hair. Definitivamente tu cabello te lo agradecerá.
Estoy enamorado de la sonrisa de Sandra.
No me extraña, cualquiera lo estaría.
¿Por qué lo dices?
Sandra es clienta de la clínica dental Planetarium y tiene los mejores tratamientos en ortodoncia y estética dental.
¿Sabes cómo puedo contactar con la clínica?
En la web clinicadentalplanetarium.com o en el 93-212-3969. ¿Qué? ¿Quieres ir tú también?
Claro, y a ver si Sandra también se fija en mí.
Zona Mixta, un programa de esports amb passió. Connexió Blaugrana. Tot el camp
és... Doncs vinga, torn per aquesta connexió blaugrana. Saludem ja en David Serra. David, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda, Marc.
I escolta'm, avui Luis Enrique, doncs m'atreviria a dir que és el protagonista del dia i fins i tot de la setmana, eh? Avui ja presentat.
Evidentment, la notícia d'avui és la presentació de Luis Enrique com a entrenador del primer equip del Barça. El tècnic asturià ha signat el nou contracte a 12:45, més o menys, a la llotja del Camp Nou, un contracte que, recordem, el vincula amb el Barça 2 temporades. Després de la firma, hi ha hagut una sessió de fotos a l'estadi, però aquest cop només per la premsa.
Un Luis Enrique que, a més, també anava acompanyat del seu equip, eh?
Exacte, el seu equip, que serà estarà encapçalat per Juan Carlos Unzué, que serà el segon entrenador.
Doncs sí, un Unzué que coneix bé la casa, coneix bé el club. En el seu passat, el primer equip blaugrana era l'extècnic de porters. En aquest cas, com bé diu, serà la mà dreta de Luis Enrique, el segon entrenador. Dèiem que fa res, escassos minuts, acaba d'acabar aquesta roda de premsa de presentació de Luis Enrique.
Doncs això mateix, i Luis Enrique s'ha mostrat la persona més feliç del món per poder entrenar al Barça. Ha dit que aquesta tarda mateix ja es posava a treballar perquè hi ha moltes coses a fer Primer ha de conèixer les instal·lacions de la ciutat esportiva, que encara no coneix, i després parlar del tema esportiu i ja començar a prendre decisions. Ha comentat sobretot que l'entrenador és la persona que ha de liderar l'equip.
Un entrenador, al final, más que un entrenador de fútbol, es un líder. La capacidad que tenga para liderar un entrenador se puede medir en muchos aspectos. Ya no hablo solo de conocimientos técnicos o tácticos dentro de la profesión, sino conocimientos a la hora de poder gestionar un grupo, gestionar egos, motivación, muchísimas cosas que influyen. Un entrenador no es solo una persona que pone 11 jugadores, hay un trabajo previo durante la semana, hay un trabajo de conocimiento personal del jugador.
Doncs sí, jo també estic molt d'acord en aquest cas que l'entrenador ha de ser doncs, el líder capaç de dirigir un grup humà més enllà també dels coneixements tècnics i tàctics del futbol que evidentment Luis Enrique els té. David, més coses sobre Luis Enrique.
De qui ha hagut de parlar Luis Enrique i era obligat, era de Leo Messi perquè és notícia i l'escoltarem després, però només ha tingut elogis cap a l'astre argentí de qui diu estar molt content de tenir-lo a l'equip.
Es evidente que el rendimiento de Leo Messi esta temporada no ha sido tan increíble como lo fue alguna de las anteriores, pero sigue siendo un nivel de número uno, sigue siendo un nivel impresionante, lo que pasa que uno ya se ha acostumbrado a 700.000 goles y si marcas 100.000 pues parece que la cosa se queda ahí. Messi aporta muchas más cosas que goles, creo que es muy necesario, indispensable para todo el grupo, creo que va a ser un referente único, espero que conmigo encuentre su mejor versión. Si no la encuentra, lucharemos y buscaremos las condiciones necesarias para que se den.
Doncs bé, està llest també per part seva, per part de Luis Enrique, elogiar Messi i començar amb bon peu una relació que des de molts sectors s'apuntava que podria arribar a ser conflictiva. David, d'altra banda, avui també, doncs, juntament amb Luis Enrique, ha comparegut el president Bartomeu i Zubizarreta, qui també ha rebut diverses preguntes per part dels periodistes.
Exacte, i Zubizarreta ha explicat que la temporada passada no s'havia fitxat a Luis Enrique per respecte al Celta, perquè, com ja sabeu, el tècnic ja s'havia compromès amb l'equip de Vigo. I també el que ha confirmat Zubizarreta és que demà es presentarà el nou porter del Barça, Ter Stegen.
Doncs sí, la presentació de Ter Stegen també la seguirem al detall i us la portarem bé, de les primeres informacions que tingueu sobre aquesta presentació seran nostres perquè, evidentment, així ho marcarà l'horari. I, d'altra banda, també hem de recordar doncs, aquestes dues incorporacions més, de Rafinha i de Deulofeu, que bé, no hi haurà presentació en principi. Qui també ha renovat, David, és Gerard Piqué,
Exacte, Gerard Piqué i també Jordi Masip. Gerard Piqué, el central, ha arribat amb un acord amb el club per renovar fins al 2019 i l'altre jugador, Jordi Masip, el porter del filial, renova fins al 2017 amb una clàusula de rescisió de 35 milions d'euros. Els dos contractes encara no s'han signat, però es signaran molt aviat.
I el que també hi serà la temporada que ve és Leo Messi, que també ha rebut força crítiques aquest any pel seu rendiment.
Exacte, ha rebut aquestes crítiques i Messi reafirmava el que havia escrit a les xarxes socials, que si aquí no el volen, marxarà.
En Barcelona, en mi casa, no, pero el día que la gente no quiera más que esté ahí, no lo voy a estar. Quiero mucho este club y si hay gente que no me quiere, que duda de mí... Prefiere que me vaya, no tengo ningún problema.
Doncs bé, aquestes eren les paraules de Messi, que en altres ocasions li havia passat al revés. Deu recordar segurament, David, que amb Argentina no li anaven bé les coses i amb el Barça sí. Esperem que això canvi aquesta propera temporada. David, més cosetes.
Doncs parlarem ara de Rafinha Alcántara, perquè és un dels que tornen, com ja hem dit... Doncs publicava una carta per acomiadar-se del Celta de Vigo. Es mostrava molt feliç, motivat i orgullós per poder estar al primer equip del Barça la temporada que ve, però també ha tingut paraules d'agraïment a l'afició de Balaïdos perquè diu que ha tingut un gran any i diu també que, tot i haver-hi jugat només una temporada, té la sensació d'haver-hi jugat tota la vida.
Doncs bé, Rafinha, que no oblidem, el seu pare Masinho també va ser-hi al Celta, ell es va criar... a Galícia, a Vigo, precisament, i que porta aquest sentiment de club també a Saltinya. Ja per anar acabant, avui hem pogut veure oficialment la samarreta del Barça de la propera temporada.
Exacte, una samarreta que, com comentàvem ahir, és molt clàssica. La novetat és la senyera que porta a la part del davant del coll i avui ja es pot comprar per internet, però no serà fins demà. que serà la botiga del Barça. Potser també demà sabrem quina serà la segona equipació. Tot apunta que serà de color taronja.
Doncs amb l'esperit de Wembley anirem aquest any. David, demà parlem també tranquil·lament sobre aquesta presentació de Ter Stegen. Veurem si ens sorprèn parlant castellà o no. Ha tingut temps per aprendre'n i ho haurem de valorar aquí al Zona Mixta de la Ràdio Estel. Res més per avui, David. Moltes gràcies i ens seguim escoltant. Que vagi molt bé.
Fins demà.
Adéu-siau.
Para rendir más, para sentirse mejor, prueba la gama de energéticos Fosprint. Fosprint de Soria Natural es un complejo vitamínico 100% natural que aporta a tu organismo la energía extra que necesitas. Fosprint, pídelo en tu herbolario y llévate de regalo un práctico neceser multiusos. Fosprint de Soria Natural. Tu energía al instante.
Cada dia de 2 a 3 del migdia sintonitza Zona Mixta amb David Casany i Marc Vila. Connexió blanc i blava.
Vinga, va, anem amb aquesta connexió blanc i blava i em sembla que una de les més interessants ja de què ens quedarà d'aquí a aquest final de curs, perquè avui l'Espanyol ha realitzat el seu últim entrenament. Anem a saber l'última hora del Real Club Deportiu Espanyol a través del nostre company de Pericos Online, el Francesc Via. Francesc, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com bueno, bé, molt bé. Últim entrenament avui a la ciutat esportiva. Quin ambient es respirava? Hi ha hagut roda de premsa, no? Explica'ns una miqueta, Francesc.
Doncs sí, sobretot havia avui un ambient de comiat, donat que era doncs, el darrer entrenament oficial. Ja sabeu que aquest entrenament en principi no estava previst perquè avui havia de disputar-se la Copa Catalunya amb el primer equip, que com heu comentat vosaltres abans, doncs finalment acudirà al filial. Però vaja, tots els nois que avui doncs, s'han acomiadat oficialment, ha fet un pica-pica, que ha pagat l'entrenador, i en principi doncs, aquest ambient de cordialitat, de despedida, fotografies, per exemple, de Capdevila amb tots els periodistes, tothom volia una foto de l'últim campió del món perico, l'últim i esperem que no darrer, vaja, o sigui, almenys que no sigui l'únic.
Sí, sí, esperem
després,
que no.
I esperem. I de tota manera, una cordialitat entre tots els actors, normalment que durant tot l'any tant premsa com jugadors, com en tècnics, doncs, es troben a la ciutat esportiva i s'emplaçava les ordres de tornar, en principi, el 8 de juliol, que és la data marcada ara mateix com a retorn d'un altre cop al que serà la temporada 14-15, a la qual segurament hi ha molts canvis, començant sobretot per l'entrenador, hi ha noms a la palestra, encara no sembla decidida la cosa, i d'una nova configuració de plantilla, perquè s'esperen també moltes altres baixes.
Bueno, doncs de cara a la temporada vinent, suposo que també s'ha d'analitzar què ha passat en aquesta, i d'això s'ha encarregat avui un dels capitans, Sergio García.
Sí, Sergio García, que doncs, ha continuat una mica amb la tesi de tota la resta de jugadors que han passat aquests darrers dies per la sala de premsa, diu que la temporada, tot i aquest rush final, ha estat bona. Escoltem-lo.
Bueno, creo que este año yo creo que el equipo... Bueno, lo único, el último tramo de los últimos partidos, lo demás creo que ha sido una buena temporada, creo que hemos estado casi todo el año entre los 10 primeros, que hacía que el equipo no estaba tan tranquilo en ese aspecto y bueno, lástima que los últimos partidos el equipo lo ha intentado, pero no... Pero no ha podido ser, pero creo que ha sido una buena temporada que el equipo al final no ha sufrido.
Y la segunda pregunta, ahora que ya os marcháis de vacaciones, quería preguntarte si la próxima temporada...
Bueno, seguia el nostre company Àlex Pintanel preguntant. Nosaltres ens quedem amb la resposta de Sergio García sobre aquesta temporada i, a més, doncs, l'actualitat pàrica no només ens porta a fer balanç de la temporada, sinó a parlar de que avui l'Espanyol, encara que sigui amb el seu filial, jugarà la final de Copa Catalunya. Ahir en parlava un dels representants de l'Espanyol o un conseller delegat com Rafael Entrena, sobretot plegat.
Sí, Rafael Entrena, doncs, que ha donat la posició oficial del club. Ahir també s'especulava que si era un tema més de jugadors que no tenien gaire ganes d'anar, però no, és una decisió de consell, i el professor que fa l'entrena, que doncs, traslladava justament la posició d'aquest consell davant el que ells consideren és un maltracte a la competició, i l'Espanyol, en comptes d'afegir-se al maltracte, doncs, deixa una mica palesa la seva disconformitat en com en el tema de la competició.
Esperem que amb aquest acte hi hagi una reacció de la federació i d'una vegada per totes ens definim sobre si volem una Copa de Catalunya que sigui una competició a primer nivell o ens mantenim amb aquesta indefinició sobre calendaris, sobre objectius i si la Copa de Catalunya és realment una competició de primer ordre o no volem que sigui així. És una mesura pro-competició, en compte, encara que no sé si tothom ho entén d'aquesta manera, però és així. És a dir, el Barça pot fer el que vulgui, i nosaltres som responsables dels nostres actes i nosaltres no ens prestem a determinades situacions. Nosaltres el que volem és apostar per la competició com hem fet sempre.
Bueno, doncs les paraules de Rafael entrena. Ara què hem d'esperar d'aquest Espanyol que ja està de vacances, Francesc?
Doncs això, ara doncs, sobretot tancar una mica, tancar no, vaja, tancar i obrir la nova pàgina de la nova temporada, començant per l'entrenador. Ja sabeu que els noms que ara mateix sonen són el de Paco Gémez i Pepe Mels. També hi ha altres noms i segurament hi ha algun tapat. Alguns altres ja s'han descavalcat, com Paulo Sousa o Rubi. Doncs aquests dos sembla que ja estan absolutament descavalcats de la llista, per bé que han ocupat doncs, llocs de privilegi. Ara mateix jo diria que si Gémez no tanca amb Granada, segurament l'opció de l'Espanyol pren més força. D'altra banda, pel que fa a jugadors, també podeu apuntar el nom d'Oriol Riera, el davanter de Osasuna, que segurament doncs, serà una de les primeres incorporacions de Pedro.
Bueno, doncs seria una bona incorporació. Sigui com sigui, en seguirem parlant aquí al Zona Mixta, perquè Òscar Perarnau tindrà molt i molt treball d'aquí a finals de juny, perquè el juliol ja l'equip tornarà a la feina. Francesc Via, moltíssimes gràcies per aquesta última hora i per recollir-nos les paraules de Sergio García. Enhorabona per el treball que feu des de Pericos Online.
Perfecte, moltes gràcies.
Adéu-siau.
Posa't al dia de tota l'actualitat esportiva amb el Zona Mixta.
Restaurante para picar, Zarco. Un nuevo concepto de restaurante para picar de alta cocina y creatividad. Gran variedad en carta de vinos y cavas. Degusta los platos más elaborados para compartir. Foie mi-cuit caramelizado, arroz con esturión, tataki de atún, garbanzos con bogavante, cecina de león. Restaurante para picar, Zarco. Cuenta con salones privados y menús especiales para grupos y empresas. Más información en zarcobcn.com. Zarco, en calle Urgel, esquina Buenos Aires. Tienes que venir.
Botemanía, te toca ganar. 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 Botemanía, 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 botemanía. Botemanía, te toca ganar. Juega con responsabilidad.
Estàs escoltant Zona Mixta amb Marc Vila i David Casany. La tertúlia del Zona Mixta.
Vinga, 2:41. Avui a correcuita, temps de tertúlia ja a la Zona Mixta i saludem ja en Víctor Malo, redactor del Diari Gol, que avui també ha estat present a aquesta presentació de Luis Enrique Martínez. Víctor, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Bé, quines primeres sensacions et deixa aquesta presentació de la tècnica asturià?
Doncs, bueno, la sensació d'il·lusió, no?, de que arriba un entrenador que sembla que té les coses clares, que ve a posar en ordre, a endreçar el Barça, no?, que s'ha desendreçat una mica en els últims temps, i ve a endreçar-lo, a posar ordre i a regalar-nos un projecte il·lusionant i esperem que amb molt caràcter i molt competitiu, que és el que s'espera d'ell.
Bueno, ens parla d'il·lusió Víctor Malo, no sé si ens parlarà amb els mateixos termes Rafa Riverso de Tutosport i el Catenaccio Punés. Muy buenas tardes, Rafa.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Pregunto yo también. ¿Cómo ha ido por ahí, por Camp Barça hoy, con Luis Enrique ya de azulgrana?
Se le ha visto muy motivado, se ha visto muy motivado también porque tiene un contrato de 2 años, firma un contrato de 2 años. Él, que después de 1 año en la Roma, dijo que estaba súper agotado, que necesitaba recargar las pilas. quién sabe qué le ha hecho cambiar de idea, que este año puede, porque la presión más o menos era la misma que tuvo en Roma, sino más, porque claro, la Roma puede permitirse no ganar. Si juega bien, si hace un buen juego, si llega a segundo en la Champions, eso, claro, con el Barça es diferente y la presión va a ser bastante más alta, pero se ve que el año en Vigo le ha dado más confianza en sí mismo.
I també tenim un altre protagonista, un gallec, que per tant ens podrà parlar bé d'aquesta experiència de Luis Enrique al Celta de Vigo. Estic parlant de Julio Martínez. Julio, molt bona tarda, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Qué te parece que un casi gallego, por decirlo, es asturiano, recae en el banquillo del FC Barcelona?
Bueno, es un hombre que ha jugado muchos años en Can Barça, conoce bien la estructura, la Masía, entrenó con cierto éxito al Barça B y ha hecho un final de temporada bastante redondo en Vigo, a pesar de las críticas iniciales de inicio de temporada, sobre todo porque era un equipo muy blando en defensa, no daba para más, pero al final ha conseguido hacer un buen trabajo. Y bueno, esas críticas de inicio de campaña se transformaron en, bueno, un criterio de cierta alabanza hacia su trabajo.
Víctor, no sé si podríem dir que Luis Enrique és una barreja entre Guardiola i Simeone, que està a mig camí de tots dos, no? I amb aquest estil doncs pot donar un altre aire a l'estil ja no només de joc del Barça, sinó també a les sensacions que pot arribar a transmetre a l'equip.
Bueno, jo crec que això de les barreges és molt relatiu, perquè al final cadascú té la seva personalitat i són molt diferents. No sé en quin sentit seria una barreja, ja que Guardiola també era un motivador nat, no? Uh-huh. I jo crec que Luis Enrique va per aquí en aquest sentit, que són grans motivadors, i com també ho és el Cholo Simeone, però a l'hora de futbol i a l'hora de jugar, espero, crec que Luis Enrique no tindrà res de Simeone, s'aproparà molt més al que va intentar fer Guardiola. Jo crec que no hi haurà color en aquest sentit. I sí que és cert que també esperem que sigui capaç, sobretot, de donar un toc més defensiu a l'equip, però clar, tampoc és que sigui la seva gran virtut, això, Luis Enrique. Luis Enrique té caràcter, però jo no... El que em queda més dubtes és si serà realment capaç de crear un engranatge defensiu que funcioni, que és sobretot el que s'ha enyorat més aquesta temporada. Jo crec que en atac pues, no serà tan complicat que la cosa ruti, la clau serà buscar solucions per quan s'atasqui, no? Aquí sorgeix el debat del nou, que fins i tot ja ho era deixat obert.
Bueno, el debat del nou s'obre amb molts debats amb Luis Enrique sobre el que podrà fer amb aquest nou Barça. Parlava, de fet, d'un nou Barça, d'un Barça il·lusionant. En quin sentit serà un nou Barça amb Luis Enrique, Rafa?
Bueno, la esperanza es que dé aquella motivación que faltó sobre todo en los últimos partidos, cuando el Barça tuvo uno tras otro la oportunidad de tomarse la liga y no supo cómo hacerlo, la verdad, porque más que físico era un problema mental, porque claro, tú puedes no correr, pero que Messi marque un gol legal, difícil de ver que sea legal o no, eso estamos de acuerdo, en fuera de juego, y que nadie proteste para decir, oh, y aquí a lo mejor no, es como si estaba resignado que tenían que perder, que el Atlético tenía que ganar. Y creo que desde este punto de vista, Luis Enrique tiene esta capacidad de motivar a sus jugadores. Dicho eso, estoy de acuerdo con Víctor cuando dice que en defensa tendrá bastantes problemas, sobre todo con esta plantilla. Ahora, claro, está hablando de la cantera y de todo esto, pero el Barça en el centro de la defensa necesita un central hecho y derecho. Es que no puede, porque si experimentamos con el entrenador, experimentamos con el central, con el portero, no sé.
Ara parlarem d'aquesta renovació.
Són les línies bàsiques del nou projecte, Julio? Tu també t'ho vull preguntar, no sé què et sembla, Luis Enrique, en aquest sentit, no? D'aquest nou Barça, si anirà també doncs, a buscar una variant de l'estil, evolucionar-lo, i fins i tot, com bé comenta, no? Luis Enrique, més enllà d'un gran entrenador, potser és millor, fins i tot motivador.
Sí, es un gran motivador. Hace unos momentos retuiteé en mi cuenta un tuit de un periodista de Vigo, deportivo, Juan Carlos Álvarez, y decía de una manera muy clara, esa fama de tirano no se corresponde con lo que realmente es. Es un tío autoritario en el buen sentido, pero que pone las pilas a todos, a jugadores, a staff técnico, incluso a periodistas, y eso le vendrá muy bien al FC Barcelona. Y después, el tema de de la estructura deportiva de cara al año que viene, lo explicó muy bien, en función de los jugadores que tengan y en función de lo que puedan fichar este próximo verano. Yo soy de la opinión de que necesitan un 9 y después reforzar bastante bien la defensa y tener un, aparte de disponer de jugadores de la cantera que seguramente les dará cancha y les dará juego en la próxima temporada, necesitan un central más o menos curtido para soportar lo que es la presión de un equipo como el Barça y la experiencia suficiente para poder competir en competiciones de máximo nivel como la Liga o la Champions.
Uh-huh. Víctor Malo, un dels èxits que va tenir Guardiola abans d'iniciar la seva etapa va ser precisament la neteja que es va atrevir a fer. També ha de ser valent Luis Enrique a l'hora de que no li tremoli el pols i dir aquest, que són importants, no entren en els meus plans d'un nou Barça. Creus que això Luis Enrique ho hauria de fer? Ha de ser valent?
Jo crec que sí, que és important que sàpiga prendre decisions i que sàpiga analitzar i detectar què és el que necessita l'equip, què és el millor de l'equip i fins a quin punt és saludable per l'equip que persones que ja porten molt de temps surtin o assumeixin un altre paper, no? Perquè al final, ell ho ha dit molt clarament, vol un grup, vol un col·lectiu, lo important és el col·lectiu i una suma d'individualitats que busquin la col·lectivitat, no afavorir la col·lectivitat. Llavors, aquí s'han de prendre decisions, és evident. El que passa és que potser en aquella època estava més clar, perquè hi havia hagut una sèrie de festes, una sèrie de mals hàbits que eren molt evidents i que s'havien de pagar, mm-hmm. I aquest any no queda tan clar, no? De qui s'ha de desprendre, de qui no. Sona molt el nom de Xavi. Avui Luis Enrique ha sigut una mica, ho ha deixat una mica en incògnita, no ha sigut tan clar quan ha parlat de Xavi com quan ha parlat de Messi o fins i tot de Neymar, no? Llavors, bueno, sembla que Xavi pot ser un dels senyalats, però jo no m'atreviria a dir que Luis Enrique prescindirà de Xavi. Jo crec que el que sí que farà parlar amb ell i deixar-li clar que ara li toca ja tenir un rol molt menys determinant a l'equip.
Com el Ryan Giggs del Barça, podríem dir. Rafa, apuntem una mica també els noms que creieu que són més que possibles sortides d'aquest Barça. Alves, Mascherano, Rafa, tu diràs.
Mascherano, si quiere gente motivada y esto, yo no creo que Luis Enrique se vaya a desprender de Mascherano porque fue el mejor con diferencia del Barça contra el Atlético. Por si él se saldrá con la suya, depende todo. Hace unos días estuve hablando con Radomir Antic y me dijo que el Cholo lo que consiguió como él hace 18 años fue juntar todos juntos el club, los jugadores y el ambiente. Si Luis Enrique logrará esto, yo creo que sí, porque a pesar de que él diga que no tuvo problemas con Totti, que todo fue bien, que fue uno a saludar y todo esto, está claro, seguro que al final sí. Pero inicialmente no. Lo que pasó es que él se quería cargar, entre comillas, a Totti porque también estaba un poco de acuerdo con lo que era con lo que quería la sociedad, el club. Dicho esto, luego vio que el club era muy débil, que la afición la tenía en contra y tuvo que volver. Y así, en la segunda parte de temporada, lo que hizo es basar todo lo que era su juego en Totti.
El Barça el coneix millor.
Exacto.
Uh-huh. Bueno, veurem què acaba fent amb aquests jugadors. Julio, tu creus que el Barça s'ha de desprendre d'algun dels jugadors importants per començar un nou cicle, o aquest nou cicle en Luis Enrique seguirà comptant en gairebé aquesta totalitat de jugadors?
Bueno, Dani Alves ja dejó algunes declaracions más o menos ambiguas dejando caer que posiblemente se vaya. Yo tampoco prescindiría de Mascherano, es un futbolista que ha intentado adaptarse de la mejor manera posible, incluso reduciéndose el sueldo cuando llegó aquí al estilo del Barça, y es uno de los grandes profesionales y enteros y que tiene la plantilla del Fútbol Club Barcelona. Quizá no para ser titular, pero sí como para asumir otro rol. El tema de Xavi, yo creo que Xavi debe seguir, todavía puede asumir un papel importante, pero a lo mejor no el mismo que ha asumido hasta ahora. puede empezar ahora en la parte final de su carrera empezar a asumir otro tipo de papel. Entonces, yo lo he interpretado así más o menos en las palabras que ha dicho Luis Enrique sobre, bueno, que va a hablar con él y a ver cómo se siente y qué se espera de él para la próxima temporada.
Uh-huh. I si parlem de sortides, també hem de parlar d'entrades. Víctor, la solució ara és fitxar a cop de talonari. S'està parlant de 30 milions més de 30 milions per Laport. Sona David Luiz, que també valdrà doncs la seva quantitat de calés força elevada, fins i tot Miranda en la posició de centrals, però després es volen migcampistes, també el possible davanter centrenat. No sé si això es trae una mica l'estil, també, fitxat en a cop de talonari, Víctor.
Sí, no, aviam, això és perillós, perquè el que s'ha de tenir molt primer és qui sortirà, fins que no se sàpiga realment qui sortirà, tampoc pots, bueno, no et pots precipitar, no? Jo crec que s'han de fer 5, 6 o 7 fins i tot incorporacions. Algunes d'aquestes han de ser de pes, algunes sí que serà cop de talonari, perquè al final la directiva també ha d'intentar vendre un projecte nou il·lusionant, i a vegades pues, la forma d'il·lusionar és fitxar una persona amb nom, mediàtica, que costi diners i que, bueno, que serveixi per crear un altre cop la il·lusió que necessita el barcelonisme. Es parla de molts jugadors, es parla de Cuadrado pel lateral dret, per exemple, perquè jo crec que Alves sí que és un dels que ha de sortir. En el cas de Mascherano tinc els meus dubtes. Jo crec que el cas Mascherano dependrà més del propi Mascherano que de Luis Enrique. A mi em dóna la sensació que Luis Enrique, per com ha parlat d'ell, que ha dit que podria ser un capità, Luis Enrique li agradaria tenir-lo a l'equip, però al final jo crec que dependrà més del propi Mascherano, que crec que amb el Nàpols pues, també té unes certes inquietuds i podria ser que se n'anés. I en cas que segueixi Mascherano, no, pues, també el tema de Song, que en teoria es dona per fet que sortirà, però bueno, no està, tampoc ha estat tan clar, no? Depèn de si segueix Mascherano o no, podria ser que Song se n'anés o no.
I Alexis Sánchez.
I després l'últim tema és el del nou, a part dels migcampistes, que això, clar, això també depèn si surt Cesc o no. És molt relatiu.
Tot depèn,
no?
És el que
dius. Però jo sí que fitxaria un nou com a pla B, i no sé si s'ha parlat de Llorente, s'ha parlat de Mandžukić també.
Digue'ns el teu nom, qui fitxaries tu, Víctor? Un nom per la posició de nou.
Home, a mi Llorente m'agrada perquè la selecció espanyola pues, ha demostrat que sí que es podia adaptar una mica a aquest sistema i clar, el que passa és que ha de ser una persona que vingui tenint molt clar que segurament no serà titular, que tindrà un paper suplent. Llavors, si no, podríem buscar fins i tot jugadors ja més veterans, tipus Samuel Eto'o, però clar, un retorn de tot és impensable, però jugadors més veterans, com en el seu dia es va parlar de Drogba,
Klose,
però
també.
Veterans, però que no siguin conflictius, que tinguin un més tipus Klose o alguna cosa així, però clar, que ja també està molt gran, llavors, sí. Bueno, s'hauria
que no vagin
de rebuscar una mica.
Jo al Rafa li vull preguntar també sobre aquestes incorporacions. Avui des d'Itàlia hi ha algun rotatiu que parla d'aquest intercanvi entre Llorente i Alexis. Òbviament el Barça està molt necessitat de fitxar i evidentment els clubs demanaran el màxim pels jugadors. Un trueque d'aquests, per exemple, ¿sería una buena solución para el Barça, Rafa?
Bueno, yo creo que sí, porque Alex Sánchez es verdad que en los últimos meses se fue ganando la confianza del pueblo culé, pero la verdad es que no la tuvo y seguro que no la tendrá al comienzo de la próxima temporada. Dicho esto, ¿cómo cambian los tiempos? Hace unos años, para ilusionar al barcelonismo, se necesitaba subir de la cantera algún jugador. Ahora lo que hay que hacer es fichar a golpe de talonario. Esto quiere decir un poco un cambio de filosofía bastante importante para un club como el Barça, que quiere tener su identidad y buscarla fuera, esta identidad es muy difícil.
I que és el que es presumeix, que en Barça, dels valors...
M'ha agradat molt aquesta frase del Rafa, i de fet li pregunto un merengue, com per exemple el Julio. Creus, Julio, que s'ha passat aquesta il·lusió blaurana de pujar gent del filial ara, en canvi, haver de fitxar a cop de talonari? Ha canviat aquesta il·lusió?
Jo crec que todavía no. I crec que con Luis Enrique no va ser así del todo. Es decir, también hay que preguntarse qué dinero dispone el Barça para poder fichar. Porque
eso también dependerá de las sortidas.
Eso también es otra cuestión. Si van a sacarle rentabilidad del dinero de algún traspaso o no. Eso, cuestiones aparte. Yo creo que con Luis Enrique van a tirar de la cantera. Empezando por la portería, porque Masip, que va a subir al primer equipo, yo creo que va a tener más protagonismo en el club de lo que muchos creemos a día de hoy. Y bueno, el fichar a golpe de talonario, siempre se ha tirado de la cantera, en los últimos 5 años siempre se ha tirado de la cantera, pero siempre también se ha hecho de una forma más o menos paralela y a la estructura de la cantera, fichar a un gran jugador. Se ha intentado con Ibrahimovic, que no ha funcionado, y después también con Cesc en el último año de Guardiola, por poner dos ejemplos. Un gran jugador a golpe de talonario, tampoco lo veo. El año pasado, fíjate cómo el tema de Neymar, que al final le ha costado la cabeza a Sandro Rusail, y que no ha acabado de funcionar todo este año. No ha acabado de funcionar, aunque ha dejado algunos destellos, tampoco ha dejado un gran sabor de boca. Veremos cómo funciona a partir de la temporada que viene.
Bueno, y
yo no soy partidario personalmente de que Luis Enrique piense que hay que hacer un gran fichaje absolutamente mediático. Otra cosa es lo que piensa la directiva. Y aquí puede surgir algún debate entre qué va a ser prioritario, Luis Enrique o lo que fiche la directiva. Y aquí entra en juego el papel que haga Zubizarreta.
Crec que Víctor Malo d'Afons estava d'acord amb aquesta opinió.
Sí, sí, estic molt d'acord amb Julio. I una mica, clar, el que deia abans el Rafa, no? Que sí que és cert que en els últims anys s'ha potenciat molt el tema de la cantera, però la cantera, veiem, genera una corrent d'il·lusió que està bé a l'hora de presentar que crees els jugadors i tal, però el que il·lusiona realment a l'aficionat del carrer, el que compra el Mundo Deportivo i l'esport i tal cada dia, és un fichatge com aquest. Sí, sí, sí. Jo me'n recordo d'Ibrahimovic en el seu moment, que havíem guanyat tot, però igualment va ser brutal la golejada i després amb Villa i amb Ney. Jo crec que al final dependrà la directiva el tema de si ve un fitxatge de nom o no. Jo no crec que es fitxi algú ja com Neymar, que es gastin tants de calés, però almenys un central. Que
sí, això és
40,
el que il·lusionarà.
Hem d'anar tancant tertúlia. Víctor, ens queda la teva opinió sobre el fitxatge aquest que ha de fer més mediàtic al Barça. Agrair als nostres tertulians, com sempre, que hagin estat amb nosaltres.
Víctor Malo, moltes gràcies i ens seguim escoltant. Una abraçada ben forta.
Perfecte, una abraçada.
Rafa, també moltes gràcies a tu. En una frase, el retorn de Luis Enrique. Va, en una frase.
Il·lusionant.
Doncs il·lusiona. Rafa, moltes gràcies. I finalment també acomiadem en Julio Martínez. Julio, disculpa'ns perquè t'hem deixat sense giro avui, però segur que el segueixes de ben a prop, com sempre. Moltes gràcies a tu també.
A vosaltres.
Una abraçada al Julio i una abraçada a tothom que ens escolta dia rere dia.
I demà, avui, Luis Enrique, demà Ter Stegen. També parlarem aquí, els Una Mixta de Ràdio Estel. Que vagi molt bé.
Fins demà, adeu.